la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un diumenge més a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comprendrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, on avui parlarem amb en Joan Budó, responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Som a Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, aquest programa dirigit per ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, des de 1976, defensant, protegint els animals i la natura. Comencem amb les notícies i amb una bona tasca del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans. Perquè aquest grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans va instal·lar durant el 2022 arreu de Catalunya més de 200 caixes niu per a ocells, refugis per a rèptils i insectes i basses per a amfibis. L'objectiu principal d'aquestes actuacions és el de la conservació de la biodiversitat. Es tracta d'enfortir les poblacions ja establertes i tenir cura dels diversos espais naturals afectats per les activitats humanes. L'entitat explica que, per ara, els resultats de les accions han estat positius i en descriu dos casos destacables. Les caixes niu per a ocells, instal·lades a l'Alt Camp, a la demarcació de Tarragona, han ajudat, per exemple, a les minses poblacions de gaig blau a establir-se i a poder criar. I, d'altra banda, la creació de basses per amfibis allunyades de les carreteres ha afavorit a les poblacions de salamandres, una espècie que és molt vulnerable, ja que un gran nombre dels seus exemplars són atropellats mentre es desplacen per cercar zones humides on poder fer-hi el seu cau. La petjada de les activitats humanes ha provocat que molts hàbitats i espais naturals es transformin. És obvi que aquestes modificacions hagin afectat directament i de forma negativa a la fauna que els habita. Un exemple en són els camps agrícoles en intensiu, on s'abusa d'herbicides i de pesticides, fet que perjudica de manera greu a nombroses espècies d'animals. A ciutat, per altra part, moltes noves edificacions no disposen, com sí ho feien les antigues, de cavitats de xupluc que permetin als ocells i invertebrats de poder construir el seu niu. Ampliar la superfície arbòria a les ciutats suavitza la temperatura dels estius. Un recent estudi realitzat per l'Institut de Salut Global de Barcelona i publicat a la prestigiosa revista científica The Lancet constata que augmentar la superfície arbòria a les ciutats contribuiria a reduir de manera significativa l'augment de temperatures que pateixen els entorns urbans i es podrien evitar, conseqüentment, un terç de les morts causades per la calor extrema. La investigació, que ha treballat amb les dades de mortalitat de més de 90 ciutats d'arreu d'Europa al llarg de l'estiu, conclou que els nuclis urbans presenten una especial vulnerabilitat quan les temperatures són molt altes, un fenomen que es coneix com a illa de calor urbana. Els factors que la provoquen són diversos: l'escassa vegetació, la concentració de població en pocs metres quadrats i l'asfalt, un material que s'escalfa molt i que predomina en la pavimentació de la via pública. Els autors del document consideren que integrar a tots els barris zones verdes serà complicat en determinats nuclis, fruit del disseny urbanístic existent. Caldrà, doncs, cercar altres alternatives. Una d'elles pot ser instal·lar cobertes vegetals a les teulades, als terrats i a les façanes dels diversos edificis. I condemnats a presó els titulars d'una botiga per maltractament dels animals. El jutjat penal número 9 de València ha condemnat a 6 anys de presó els 3 responsables d'una botiga de venda d'animals de companyia d'aquesta ciutat. Se'ls imputen delictes de maltractament animal, estafa i falsedat de documentació veterinària. La sentència és pionera a Espanya pel fet d'haver estat imposada per un cas de maltractament animal. Els inculpats traficaven amb cadells que procedien d'Eslovàquia, i més concretament de les anomenades granges de cadells o puppy mills en anglès, on s'obliga les gosses a criar contínuament en unes condicions extremes d'insalubritat i sense cap control veterinari. Tots aquests animalons formen part del comerç il·legal i la cria d'espècies d'animals de companyia. Són tractats com a mercaderies, es venen per internet i després de llargs recorreguts, gran part moren abans d'arribar a destí. Dels que sobreviuen, molts emmalalteixen al poc temps d'haver estat comprats. Aquest fou precisament el motiu del gran nombre de denúncies que van interposar les persones que havien comprat cadells a la botiga de València. La inspecció realitzada va confirmar que l'establiment, que no reunia les condicions higiènico-sanitàries que són obligades, es va trobar els animals amuntegats dins les gàbies, molts d'ells amb els símptomes d'algunes infeccions respiratòries o de l'afecció intestinal parvovirosi. La notícia fa palès el lucratiu negoci que s'amaga rere el comerç d'animals i hauria de servir per fer una reflexió al respecte. Recordem que sempre és millor adoptar que comprar.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que tan sols un 2,5% del volum total de l'aigua del planeta és aigua dolça i que només un 0,3% de les reserves mundials d'aigua provenen dels rius i llacs? El 97,5% restant és l'aigua salada que configura els mars i els oceans. L'aigua dolça prové de l'atmosfera terrestre que, en forma de boira, pluja i neu, queda dipositada en els glacials i es va distribuint en les llacunes, llacs, rius o aqüífers, entre d'altres. Es renova de forma natural i variable, però limitada, seguint el procés de vaporització, reconvertida en núvols i retornant a la superfície terrestre mitjançant les diverses precipitacions. L'aigua dolça és un recurs vital per la supervivència i el manteniment dels ecosistemes i els organismes vius. Una gran part d'animals i plantes viuen i prosperen al voltant dels ecosistemes d'aigua dolça, donada la gran quantitat de nutrients i minerals que produeixen. La capa de gel de l'Antàrtida constitueix el reservori del 61% de la totalitat de l'aigua dolça de la Terra, però l'escalfament del planeta està desgelant de forma accelerada els glacials, provocant que aquesta aigua es perdi al mesclar-se amb l'aigua salada dels oceans. A l'actualitat, milions d'habitants del planeta pateixen de forma severa les conseqüències de la sequera i la manca d'aquest recurs natural. Estudis recents duts a terme per especialistes i organismes internacionals preveuen que al voltant del 2025 més de 2/3 de la humanitat podrien patir mancança d'aigua. A l'hora d'obrir l'aixeta hem de tenir present que l'aigua dolça i potable és un bé que hem d'estalviar i recordar que el consum abusiu, juntament amb l'escalfament del planeta i els contaminants, estan reduint la seva disponibilitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Si el nostre gat vomita massa i és molt vell, ens hem de preocupar?
Sí, aviam, sempre el nostre gat haurà estat vomitant, més o menys, perquè fan aquelles boles de pèl que tothom identifiquem, però quan es fan vellets se'ns pot confondre alguna patologia interna amb aquelles boles de pèl. És millor dur-lo al veterinari i diagnosticar-ho. Les causes més freqüents en gats vells de vòmits i que s'han d'identificar són la diabetes descontrolades i les insuficiències renals, és el més freqüent. I actualment, com que cada vegada veiem gats més vells, l'hipertiroïdisme. Són gats que tenen molta gana, que aparentment el veus molt bé, però cada vegada està més primet i vomita massa. És una patologia que no fa molts anys que la veiem, però és que no ens donaven tants anys als nostres gatets. Ara en gats de 13-14 la tenim present sempre. Per tant, sí, si vomita poc o molt, si és molt poquet, no, si continua vomitant cada 3-4 setmanes, no patiu. Però si vomita cada setmana, millor mirar-ho.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Bon vespre, animalons, amigues i amics. Avui us vull recordar un grup musical que en el seu moment arrasava a Nord-Amèrica i per la seva popularitat, diguéssim, a tot el món. I és que tenien una personalitat que els identificaven immediatament. Són els Platters, un nom ben estrany per un grup musical. Doncs, en anglès, Platters vol dir taula de menjar. El conjunt es formà l'any 1952 a través d'una discogràfica més aviat d'estar per casa. I fou l'any 1955, quan signen contracte amb la Mercury, que els va transportar a l'estrellat. Encara que escoltant-los és difícil saber quants són els seus components, cal dir que són 5 veus, 4 homes i una dona. Escolteu Only You i My Prayer.
Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright.
La música, aquests moments que ens prepara sempre de manera exquisida també el Manel Casas. Som a l'equador del programa, la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, un programa que prepara, que dirigeix, que produeix l'ONGA de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I ara parlem de tortugues. Presentem el tema. En vam parlar fa un parell d'anys amb la gent del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, però avui hi volem insistir per enfocar i encara aprofundir una mica més en la matèria i en la tasca que fan. Saludem per això un dels tècnics responsables d'aquest centre, que és el Joan Budó. Joan, bon vespre.
Hola, bon vespre, com estem?
Ben retrobat, i tornem a definir una altra vegada, per qui no conegui exactament la tasca que feu aquí al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, un centre que és el Santuari del Camp, un santuari cedit pel Bisbat de Girona, al poble de Garriguella, a l'Alt Empordà. I bàsicament la tasca és aquesta, no? Cria, cura de tortugues, intentar reintroduir aquestes espècies, moltes de les quals es troben en perill.
Ah, exacte, sí, aquest és un dels fonaments d'aquesta instal·lació, del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, amb l'objectiu del qual la prioritària en aquest centre és la cria en captivitat de les espècies de tortugues autòctones, que les tres espècies que tenim a casa nostra estan amenaçades i en perill, criar-les per reintroduir-les a la natura, per una banda, segona pota, diríem, d'aquest projecte seria l'estudi de l'ecologia i la biologia de les tortugues, evidentment, com més sapiguem d'aquests aspectes de les tortugues, més eines podem tenir per conservar-les i per ajudar a que no ens desapareguin. I l'altra seria la difusió i la difusió i en aquest sentit de la problemàtica, l'educació ambiental, el que en podríem dir ara, quan més gent sàpiga, coneixi el problema de conservació de les nostres tortugues, més millor ho podrem aconseguir tot plegat.
Una tasca que no comença ahir, comença el 1994, per tant ja fa molt de temps que també es gestiona aquest centre, que ho gestiona l'associació Amics de la Tortuga de l'Albera, oi?
Exacte, sí. Des de l'any 94, l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera, gràcies a la cessió d'uns terrenys aquí al Santuari de la Mare de Déu del Camp, a Garriguera, aquí a l'Alt Empordà, es va instal·lar aquest centre, i durant tots aquests anys, doncs bé, hem anat treballant doncs, amb aquest objectiu, prioritàriament la tortuga mediterrània, que és la que l'única població ibèrica que ens queda la tenim aquí a casa nostra, aquí a l'Albera. La Serra d'Albera és aquesta part més oriental del Pirineu, aquí el Pirineu Empordanès, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. És un espai natural protegit, el paratge natural d'interès nacional de l'Albera, i aquí hi queda la darrera i única població natural de tortuga mediterrània de la península ibèrica. Aquest és l'objectiu prioritari del centre. I, per altra banda, també criem aquí una de les altres espècies amenaçades que tenim aquí al país, que és la tortuga d'estany, aquesta tortuga d'aigua dolça, que també ens en queden poquíssimes.
Vam parlar fa 2 anys, podeu recuperar tots els programes, ara, evidentment, hauríem de citar la data concreta. Ho dic perquè de vegades també hi ha referències que són interessants i podeu consultar també programes passats a través del web de Ràdio Estel, radioestel.cat/programes, on parlàvem també del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. Aquestes dues espècies que has citat, la tortuga mediterrània, la tortuga d'estany, parlarem especialment de la tortuga d'estany perquè no ho vam fer tant l'altra vegada, però de tortuga mediterrània constatem que és l'Albera l'únic reducte on queden, perquè també vosaltres, on quedaven aquest tipus de tortugues, però vosaltres n'heu reintroduït aquí i també al Parc Natural del Garraf i a la Serra del Montsant.
Exacte. Aquesta població de tortuga mediterrània que queda aquí a l'Albera, la idea ha sigut conservar-la i mantenir-la, evidentment, i fer-la créixer, però, per altra banda, hi ha altres espais naturals aquí a Catalunya que antigament hi havia hagut tortugues. Aquí es van extingir. En aquests són, tal com has dit, el Parc Natural del Garraf, el Montsant i, darrerament, també el Parc Natural dels Ports de Tortosa. La reintroducció que es fa en aquests espais naturals, no a través de nosaltres hi col·laborem, però també es porta a terme gràcies també a la feina que fan el CLARC, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, i evidentment sota el paraigües de l'auspici del Servei de Gestió de Fauna de la Generalitat de Catalunya i d'aquests parcs naturals. Llavors, en aquest sentit, ara podem dir que, a poc a poc, a part de mantenir la tortuga mediterrània aquí a la Serra de l'Albera, s'està reintroduint en altres llocs d'aquí a Catalunya, que també estarà molt bé, com puguem poder ja comptar amb una població naturalitzada i reproductora.
Una població que després vosaltres també aneu seguint i no sé com evoluciona, perquè, és clar, una cosa és reintroduir, l'altra cosa és que aquesta espècie torni a procrear, adaptar-se i, per tant, a augmentar, no?, que és l'objectiu.
Feines de qualsevol projecte de reintroducció i de conservació, precisament, és el seguiment de tota aquesta feina. El seguiment, evidentment, és, com a tot el seguiment de fauna, certament és complicat, també, però, i a més amb la tortuga, la cosa que se'ns complica és l'obtenció de dades, que és una cosa que no podem fer, és a dir, no podem obtindre resultats fins a molt llarg termini. Penseu que, a diferència que altres espècies d'animals que es reprodueixen ràpidament i que en pocs anys pots veure augmentar la seva població amb tortuga mediterrània no és el cas. Una tortuga que neix, que naixeria aquest any, no serà reproductora, si és una femella, fins d'aquí 14 anys. Mm-hmm. Per tant, per esperar a veure d'aquesta mateixa tortuga dues generacions, hem d'esperar a la vora de 30 anys. És a dir, recuperar una població, vol dir, el número d'exemplars tals com que de forma natural es puguin reproduir i puguin augmentar aquesta població, estem parlant d'uns projectes amb molts, molts anys vista. I això és aquesta dificultat de poder avaluar, diríem, amb precisió com va la introducció. De totes maneres, tots aquests anys, és a dir, som molt optimistes en aquest sentit.
Des del centre heu patit, esclar, hi ha hagut aquests un, dos anys, no?, que heu hagut d'estar mig centre tancats, no s'acceptaven visites, etc etc. Suposo que heu recuperat el ritme habitual, ja per fi, també de visites al centre i d'activitat normal com sempre s'ha fet, no? Ho dic perquè també, per definir una mica els terrenys que teniu, que fa uns anys també en vau adquirir uns de nous, i aquí es fa també, sobretot, doncs, educació, es tenen totes aquestes tortugues, altres espècies també, i es fa una mica, doncs, totes aquestes visites guiades que serveixen per a la difusió biològica i d'ecologia sobre aquestes espècies.
Exacte. Sí, aquests dos anys de la pandèmia vam tenir el centre tancat al públic i ara el tornem a tenir obert, el centre. Penseu que, com que estem parlant de tortugues, són animals de sang freda, són rèptils i hivernen, ara a l'hivern el tenim tancat al públic al centre, i llavors és possible visitar-lo a partir del 21 de març. Cada any, des del 21 de març fins a finals d'octubre, el centre rep visites escolars, famílies, etc etc. I llavors amb l'objectiu aquest, sobretot amb l'objectiu de difondre el coneixement de les tortugues, difondre la seva problemàtica de conservació i que la gent, bueno, faci aquesta visita en aquest centre i que se'n pugui entornar cap a casa, doncs això, amb una idea molt més precisa de que és necessària la conservació d'aquests animals. I això és el que venim fent, doncs, de tots aquests anys. Exacte.
Tot aquell que hi vulgui anar, per exemple, i a partir del març, què s'hi trobarà allà a l'Albera?
Bueno, aquí en el centre és un espai on hi tenim tot un gran espai amb el grup reproductor de tortuga mediterrània. Aquestes tortugues hi crien, neixen les tortugues petites, fan les postes ara a la primavera, en el setembre neixen les tortugues petites. Doncs tot aquest gran espai naturalitzat, el visitant no el pot veure. Llavors tenim espais més petits, més tancats, amb diferents espècies de tortugues, sobretot de la conca mediterrània. Pensem que també funcionem una mica com a centre d'acollida de tortugues abandonades, de tortugues exòtiques trobades escapades, trobades abandonades, ens arriben aquí al centre. Doncs això ens serveix també per mostrar les diferents espècies de tortugues que nosaltres tenim aquí. I llavors tenim uns altres espais també on hi criem a la tortuga d'estany, que és l'altra espècie que també des de fa molt d'anys estem intentant doncs, recuperar-la aquí a casa nostra. Llavors, a més, tenim una petita sala d'exposicions i passem un audiovisual amb imatges reals fetes aquí a l'Albera que explica la vida de la tortuga mediterrània al llarg de l'any.
Perquè sigui molt visual i perquè la gent pugui aprendre. Segur que n'aprendran molt tots aquells que hi vulguin anar, recordem, a partir del mes de març, perquè ara aquests animals estan hivernant i, per tant, no tindria gaire sentit tampoc d'anar-hi. Us recordem que som la veu dels animals i la natura, que som a Ràdio Estel, que parlem amb en Joan Budó, tècnic responsable d'aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera. I ja que ho has citat, Joan, parlem i dediquem-nos avui una mica més a la tortuga de l'estany. És una espècie amenaçada, també.
Sí, la tortuga de l'estany, el nostre catàleg ara de fauna amenaçada, la té considerada també com a perill d'extinció. I és una espècie que, si mirem un mapa de distribució a tota Europa de la tortuga de l'estany, podem dir, home, déu-n'hi-do els llocs que n'hi ha de tortuga. Sí, és una espècie d'àmplia distribució, des d'aquí al sud de la península Ibèrica fins a Lituània, diríem, i a Ucraïna, però, esclar, amb poblacions molt, molt, molt petites i molt desconnectades entre elles, molt concretes. Mm. Llavors, aquí a Catalunya és una espècie que fins fa pocs anys la millor població era la que hi havia a la comarca de la Selva, aquí a la zona dels Estanys de Sils, Riera de Caldes, Riera de Santa Coloma, aquesta zona d'aquí a la Selva, i llavors en quedava una petita població molt reducta a la zona del Delta de l'Ebre. Llavors, això és el que ha quedat. Extingida també en altres llocs, com podria ser la conca del Ter.
Mauremis leprosa és el nom científic, Són uns exemplars que arriben a uns 20 centímetres de longitud, que viuen a prop de cursos d'aigua, oi? I que mengen...
Estem parlant, aquí a Catalunya tenim dues espècies de tortugues d'aigua. La tortuga de rierol,
sí.
Uremis leprosa, que
sí.
Que deies, i l'altra, la que està més amenaçada, és la tortuga d'estany,
Hemis
orbicularis,
Val.
Científic. Llavors, jo em referia ara a la Hemis orbicularis, que és la que està considerada en perill d'extinció.
Val.
Aquesta, que és la que... Ja et deia que només en quedaven aquí aquesta la millor població aquí a la zona de la selva i el delta de l'Ebre.
Ens va també arribar, i ho dic per també recalcar les activitats de difusió que feu, el passat mes d'octubre, que el Consorci del Ter va alliberar en concret 6 exemplars de la tortuga d'estany a Foixà, al Baix Empordà, uns exemplars que havien estat criats al centre de reproducció de tortugues de l'Albera. És una de les activitats que feu, no? És a dir, aquesta reintroducció.
Sí, és curiós perquè degut a que en quedaven tan poques, nosaltres als anys 90 vam intentar fer una prospecció a la zona del Baix Ter, a la zona de desembocadura del Ter, aviam si en trobàvem d'aquestes tortugues. I curiosament en quedaven amb un petit reconec, en quedaven 10, en teníem controlats 10 exemplars. A l'any 94, aquells 10 exemplars que afortunadament amb 8 femelles i 2 mascles, amb l'autorització pertinent del Servei de Fauna, vam decidir capturar-les i portar-les aquí al centre i començar la cria en captivitat amb aquelles 10 tortugues. Mm. Llavors, aquelles 10 tortugues, que encara estan ben vives i ben actives aquí al centre, barrejades amb altres exemplars pel tema de la consanguinitat provinents d'aquí, de la zona de la comarca de la Selva, hem anat creant tot un programa de cria en captivitat d'aquesta espècie. Fins i tot hem fet els arbres familiars de les filles d'una, de les netes de l'altra, per al tema de la consanguinitat, i en aquests moments portem al voltant de 800 tortugues d'estany,
sí,
escudes al centre, alliberades al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, al Parc Natural del Baix Ter, en diferents indrets del tram mitjà del Ter, com aquí molt bé deies, a Foixà, i de l'estany de Banyoles.
Val.
En aquests llocs que pràcticament bueno, havia desaparegut la tortuga, doncs durant tots aquests anys, amb diferents projectes i amb la complicitat de diferents administracions, com podria ser els Parcs Naturals, o el mateix Consorci del Ter, o el mateix Consorci de l'Estany, de Banyoles, doncs i amb programes també finançats en alguna manera per la Unió Europea, els programes LIFE, doncs hem anat intentant doncs recuperar aquestes poblacions, i ara és el que continuem fent. Anualment, totes les tortugues que ens neixen de tortugues d'estany són per aquests programes, en aquests indrets, intentar recuperar-la.
Per tant, entenem que en aquests moments de tortuga d'estany en queden no només aquests llocs que citaves, a la selva o a la conca de l'Ebre, sinó també ja reintroduïda en aquests punts del Pla de l'Estany i també de l'Alt Empordà.
Ah, exacte. I llavors, també la cosa que et fa ser optimista és que en tots aquests llocs que a partir de l'any 2000, i clar, estem parlant de fa 22 anys, i vam alliberar les primeres tortugues, ja juvenils, tortugues que encara en aquell moment no eren reproductores, en tots aquests indrets, tant els Aiguamolls de l'Empordà com el Parc Natural del Baix Ter, com en diferents indrets del tram mitjà del riu Ter, o com a l'estany de Banyoles, en tots aquests indrets, ja des de fa 2 o 3 o 4 anys, tenim trobades les primeres cries, les cries nascudes allà mateix, salvatges, fruit de les primeres tortugues alliberades.
Bé.
Per tant, això és una gran notícia en aquest sentit, perquè ens demostra que la cosa va bé.
La cosa va bé, és el que anava a dir, la cosa va bé. Si han pogut criar ja en ambient natural,
sí,
vol dir que la cosa prospera. Definim una mica aquesta espècie. Com la identifiquem?
Bé, és una tortuga, les tortugues d'aigua, i sobretot aquesta tortuga d'estany, una tortuga, primer de tot, molt difícil d'observar. El seu nom ho diu, tortuga d'estany, llocs amb estanys, amb trams de riu molt amples, amb zones de balca, amb vegetació, vull dir que és una tortuga d'entrada molt difícil d'observar. Si tenim la sort d'observar-la, és una tortuga de mida normaleta, de mida mitjana, màxim 17-18 centímetres de llargada màxima de closca, de color negre, taquejat groc. Tota la closca i fins i tot la seva pell té petites taques grogues, que des de lluny no s'observen, però quan la tens a la vora de la vista, doncs llavors sí, és una tortuga en aquest sentit molt... De l'aspecte des de fora és una tortuga fosca, per dir-ho així, negra. Viu en aquests llocs, com el seu nom català popular ho diu, tortuga d'estany, amb llocs d'aigües estanyades, evidentment aigües netes, també, i com l'altra espècie de tortuga que tenim aquí al país, que és la tortuga de rierol, doncs també s'alimenta de petits animals que captura dintre l'aigua, és a dir, crustacis aquàtics, peixos morts, larves d'amfibis, és a dir, tot aquest invertebrat que poc deia de capturar, doncs és la base de la seva dieta. I com qualsevol altra tortuga a les nostres latituds, és una tortuga que a l'hivern es posarà a hivernar, que és el que està passant ara, les tortugues que a finals d'octubre, mig novembre, desapareixeran, es posaran a hivernar i tornaran a veure actives el mes de març.
I ja que em fa referència a aquest procés d'hivernació, perquè, clar, és fascinant, no?, des d'aquí, diu, bueno, m'apago, no?, és com allò, m'apago i em torno a reprogramar per tornar a sortir el mes d'abril o el mes de març, no? Com ho viuen elles? És a dir, per què ho fan, això?
Clar, nosaltres, els humans, tenim una manera d'entendre la respiració, que és la que coneixem nosaltres, que és respirar amb uns pulmons i hem de respirar constantment perquè, si no, ens ofegaríem. Hi ha altres sers vius a la natura que tenen altra manera de funcionar. Les tortugues també tenen pulmons, igual que nosaltres, però tenen la capacitat, com tots els rèptils, tenen la capacitat de ralentir la seva activitat metabòlica. És a dir, el cor els hi batega molt, 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 molt a poc a poc, van reduint el batec del cor i van reduint la necessitat de respiració. Llavors, què fa? Que en un moment donat, l'oxigen que tenen a la sang és suficient com per mantenir viu aquest el seu cos. Llavors, es posen a hivernar, en aquest cas, per exemple, a sota l'aigua, i poden estar tranquil·lament un mes o dos mesos sense respirar. I dius, home, com ho fan? Doncs bé, tenen una capacitat ja d'oxigen a la sang, que ja és suficient, el cor els hi batega molt i molt a poc un batec cada X hores, i llavors tenen la capacitat també de captar una mica d'oxigen a través de les mucoses del seu cos, és a dir, de les comissures dels llavis, de les narius, dels anus, de l'anus, per exemple, sí. Doncs tenen aquesta capacitat de tenir unes terminacions sanguínies que capten directament l'oxigen de l'aigua.
A través de l'aigua.
D'aigua, exacte, exacte. I el dia que els hi sembla bé o que tenen necessitat, no passa res, que es surin una altra vegada, pugin a la superfície, tornin a respirar unes glopades d'aire i es tornin a amagar. Això, bàsicament, ho fan totes les tortugues, o, per exemple, també ho fan altres amfibis, com poden ser les granotes, les granotes en els rius i en les basses, doncs fan exactament el mateix.
Escolta'm, i el tema temperatura, perquè, és clar, són uns animals que també han de mantenir la temperatura corporal i que quan es refreden han de... No, els veiem prenent el sol moltes vegades, no? Perquè precisament per això...
A diferència que nosaltres, que sempre tenim la nostra temperatura corporal igual, els 36 graus, diríem, les tortugues no, les tortugues, i quan tots els rèptils i amfibis, la tortuga tenen la mateixa la temperatura ambient. Per tant, aquestes tortugues, que si a l'aigua està a 7 o 8 o 9 graus, doncs aquestes tortugues, la temperatura del seu cos estarà a 7 o 8 o 9 graus. I per això tenen aquest... I el seu metabolisme, si de la seva activitat, la iran pujant en funció de la temperatura, i per això que a la que tenen un moment sempre intenten sortir, intenten exposar-se al sol, perquè és la seva manera, diríem, tenen de carregar les piles, a través de l'energia del sol, sí.
Sensacional. Podeu també consultar més dades sobre tortugues, sobre tots els estudis que fa també la gent del Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera, al seu lloc web, on bé, trobareu també tots aquests últimes referències, investigacions, informes que hagin pogut fer. Clar, tot això que ens deies, i per acabar, Joan, vol dir que aquestes tortugues, no només la d'estany o la de rierol, sinó també la tortuga mediterrània, necessiten, en aquest cas, ambients ben cuidats, uns hàbitats ben cuidats, una aigua neta, un...
Exacte, és a dir, no en faríem res de criar tortugues de rierol o tortugues de terra per reintroduir-les si el lloc on se les reintroduïm, és a dir, el seu hàbitat natural, no el tinguéssim ben conservat. Doncs és absolutament important que els seus hàbitats estiguin ben conservats, de terra o d'aigua. Llavors això passa per tenir, en aquest cas de les tortugues d'aigua, uns espais naturals aquàtics, doncs, amb el màxim de qualitat possible, i en les tortugues de terra, doncs, en aquest cas, en els parcs naturals que estem parlant, doncs ens està reintroduint, doncs també el màxim de ben conservats. I llavors l'altra cosa importantíssima amb les tortugues també és una mica la feina que tenim tots, en aquest cas els humans, amb ser conscients d'això. És a dir, hem de pensar sempre que les tortugues són animals de la nostra fauna salvatge, en perill d'extinció, però són animals de la nostra fauna salvatge, que no són animals domèstics. No és com un gos o com un gat que el podem tenir a casa. Una tortuga, tant si és d'aigua, li posem una peixera, com si és una tortuga de terra i la posem en un petit jardinet, li estem fent una mala passada en aquest animal, perquè allà on li toca viure, precisament no és aquí. Per això hem de ser molt conscients que la fauna salvatge, en aquest cas les tortugues, hem de deixar sí o sí o sí que visquin i que es desenvolupin en el seu medi natural, que és el que estan adequats i habituats des de fa centenars de milers d'anys.
I a partir d'aquí, i reiterem, venen problemes, perquè hi ha hagut espècies introduïdes a nivell comercial, com són, per exemple, van ser, i finalment van ser prohibides, les tortugues de Florida, però hi ha altres espècies o subespècies, no?, que han aconseguit flirtejar aquest comerç internacional, també arriben, aleshores s'alliberen al medi natural, i aquí creen aquests greuges davant les espècies autòctones, com puguin ser aquestes Mediterrània, Rierol o Estany, de les quals parlem avui. Per tant, també és molt important aquesta consciència de la població.
Exacte, sí, sí, les tortugues, aquestes tortugues aquàtiques que veiem a les botigues, que venen aquestes tortuguetes que venen en peixeres, sí que l'any 2012 es van prohibir la comercialització de tota una sèrie d'espècies, però d'altres no. Llavors, el gran comerç, el gran mercat internacional de compra-venta i de fauna, s'ha vist obligada per continuar el seu negoci a comercialitzar unes tortugues que en aquell moment no eren interessants, però ara sí que ho són. Llavors, podem trobar també al mercat moltíssimes, diverses espècies de tortugues que es poden comercialitzar lliurement, però evidentment tenen el mateix problema ecològic un cop els alliberem a la natura, exactament el mateix que tenien la tortuga florida de galtes vermelles de fa 15 anys enrere. Aquestes tortugues que ara són les que es comercialitzen solen ser espècies asiàtiques, clar, són unes grans competidores, un cop els alliberem al nostre medi natural, de les nostres escasses tortugues autòctones, competeixen amb l'aliment, competeixen amb els llocs d'insolació, i també són transmissores de malalties portadores d'altres continents que els hi transmeten a les tortugues nostres. Per tant, hem de ser molt curosos, doncs, amb que és... hem de tenir-ho claríssim, que no hem d'alliberar mai tortugues al medi.
Doncs queda dit, i això és una de les coses que podem fer nosaltres també per ajudar a aquestes espècies autòctones nostres que viuen als nostres hàbitats naturals, que també hem de mantenir en condicions perquè puguin subsistir, perquè puguin continuar la seva vida amb total normalitat. Joan Budó, tècnic responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, moltíssimes gràcies i esperem que també la gent, i ho emplacem aquí, que us visiti.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres i fins a la propera.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem els Platters. Penseu que els anys 50 i 60 del segle passat va ser una època daurada per la música popular, incloent també el jazz i les cançons més inspirades. Els Platters interpretaven rhythm and blues, que fou tot el que després va seguir. La seva activitat i fama va durar poc, i és que aquest tipus de conjunts quasi sempre es desintegren. Fou així, doncs l'any 1960 es dissolen, i en aquest cas, poc a poc, tots van fent el traspàs. L'últim, un dels fundadors, el Tony Williams, morí als 64 anys d'edat. Escolteu The Great Pretender i Remember When. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc de la Trinitat, que està situat al districte de Sant Andreu, de Barcelona. El primer que destaca és el canal d'aigua que s'estén cap a un dels extrems del parc. A l'altre costat hi ha un turó cobert de gespa envoltat de fileres d'arbres, on cal esmentar la gran escultura de cavalls.
Al Parc de la Trinitat, quin tipus de vegetació hi podem trobar?
Trobem dues extenses praderies de gespa i dues fileres llargues d'albers. També destaca un bosquet amb nombrosos pollancres, plantacions d'oliveres, vella ombres, xiprers i acàcies, i una zona de pícnic ombrejada per les capçades dels plàtans.
Doncs tan sols ens queda saber la fauna que hi viu.
La presència d'estanys i basses afavoreixen un hàbitat per diverses espècies de granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes també tenen un important protagonisme al parc.
On podem trobar més informació del Parc de la Trinitat?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.